tota una temporada reduïda a 180 o 210 minuts?
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Ara sí, arriba l'hora de la veritat. A poc més de 48 hores en aquest divendres 23 de maig del 2025 perquè arrenqui una de les eliminatòries més decisives dels últims anys al Centre d'Esports Sabadell. Dos partits que significaran o bé continuar al Pou una temporada més o bé tornar a la casella de sortida de la primera federació, la categoria que no hauria d'haver abandonat el curs passat al conjunt arlequinat i on, com a mínim, opinions per tots els gustos, hi hauria de ser. No serà gens fàcil, o com a mínim, tot apunta que serà més difícil que en l'anterior eliminatòria davant l'Eibar B. Lliure per lliure, l'UCAM Múrcia està considerat com un dels cocos de la categoria i, a diferència del filial Eibar-Tarra, aquest sí que arriba amb bona dinàmica a la final. Des del canvi d'entrenador, 6 partits invicta i 4 victòries. El Centre d'Esports ha de fregar, insistim, la perfecció en aquests dos enfrontaments i, sobretot, centrant-nos en el primer a la nova Creu Alta, en el més proper en el temps, no repetir la segona part de la semifinal contra l'equip armé. La diferència rau en la història d'arlequinats i murcians i, tot i que això no dona de menjar en el futbol modern, la golejada que es viurà diumenge a les 6 de la tarda a les graderies s'ha d'acabar plasmant sobre la gespa durant els 90 minuts.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem setmana amb la Rocío García al control tècnic.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Uns quants apunts ràpids. Rafinha ha renovat amb el Barça fins al 2028. El Real Madrid ha fet oficial la sortida de Carlo Ancelotti. Avui a les 9 arrenca l'última jornada, la primera masculina, amb un Betis-València. Demà, a quarts de 7, l'Espanyol se la juga contra les Palmes a casa. Els de Manolo González necessiten guanyar segurament perquè el Leganés rep a casa el Valladolid. Recordem que dos punts separen tots dos equips amb l'averaix perdut pel conjunt blanquiblau. Demà a les 6 també tenim final femenina de la Champions, Arsenal-Barça. En bàsquet, Madrid serà la seu de la fase final de l'Eurobàsquet del 2029 amb el Santiago Bernabéu com a inauguració. Carlos Alcaraz debutarà a Roland Garros contra el japonès Nishikori. El Giro, 13a etapa entre Rovigo i Vicenza amb una ascensió final de 800 metres al 7,6%. Ahir es va imposar a l'esprint el neerlandès Olaf Koig. I a casa tot això.
Es comenta la recepció.
Tenim avui, insistim, aquesta roda de premsa de David Movilla, d'aquí a res, 9 minutets mal comptats, prèvia al Sabadell-UCAM, també les estadístiques, saludarem el seu homòleg a la banqueta catòlica, Germán Crespo, i a la segona part del programa tenim, per exemple, les fases d'ascens a Superdivisió del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, Jordi Martín com a nou entrenador del futsal PIA, també l'Astralpool Natació Sabadell, que se la juga per intentar forçar el tercer partit de la final de la Lliga Iberdrola femenina de waterpolo i molt més.
La notícia curiosa.
Treballadors del Tenerife estan sent investigats per un presumpte robatori de samarretes i posterior venda. Ho llegim al diari Marca. La investigació de la Guàrdia Civil es va posar en marxa fa un parell de mesos, està sota secret de sumari i encara no se saben més detalls, simplement que també estarien revenent altres indumentàries del primer equip.
De quin partit no estarem pendents?
D'un de la Lliga Pro de l'Equador. A 11:15 d'aquesta nit, Independiente del Valle, Mushuk Runa.
I a les xarxes socials.
Fa un any vam caure a la lona. No ha estat fàcil aixecar-se. Gràcies per ser-hi allà sempre. Ara necessitem els de sempre i els seus familiars. Els de sempre i els seus amics. Els de sempre i els seus veïns. Que no t'ho expliquin. Viu amb nosaltres. Vine a ser un mes. És una de les millors promocions que s'ha fet de cara al Sabadell-UCAM d'aquest diumenge. Qui, si no, del gran Jordi Bransuela a X.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un protagonista del doble ascens del Sabadell als anys 80. Avui bufa 68 espelmes, Cecilio Zunzunegui.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:08 del migdia d'aquest divendres 23 de maig del 2025, una de les últimes entregues ja de l'Hotel Suís aquesta temporada, i això significa que estem a la prèvia pura i dura de la gran final del play-off per tornar, per pujar a Primera Federació entre el Centre d'Esport Sabadell i l'UCAM Múrcia. Ho dèiem, dos partits, 180 minuts o 210, si hi ha pròrroga al Bishoker la condomina. D'entrada, però, centrem-nos en el més proper, en el temps, que és, insistim, aquest partit d'anada a l'estadi de la Nova Creu Alta, l'últim partit, l'últim compromís de l'any, segur, d'aquesta temporada, si més no, 2024-2025, al Temple. I amb la, no sé si dir intenció, objectiu, feu servir la paraula que vulgueu, de treure un bon resultat aquest diumenge per afrontar amb garanties la tornada d'aquí a 9 dies a terres murcianes. Anem a veure com està l'ambient a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau Vitori.
Ambient també pel que fa a entrades. No sé si a aquesta hora tenim a cua a les oficines de l'estadi, si hi ha allò algú aïllat comprant entrades de les poques que queden ja per aquest cap de setmana, o tranquil·litat màxima?
Doncs mira, he tingut mala sort perquè quan he arribat m'han dit des de les oficines que durant tot el matí el degoteig ha estat constant de gent que ha vingut a comprar les entrades i que justament en aquell moment no hi havia més gent. Després sí que és cert, després sí que és cert que algunes persones sí que han anat venint, Vitori, per adquirir aquestes entrades. Hi ha temps avui encara a les oficines durant tot el dia de partit a taquilles en les hores prèvies, per tant, s'espera que aquesta xifra pugui incrementar encara més de les aproximadament 2.800 entrades. És l'última xifra actualitzada que tenim, per tant, gens malament. Com dic, el ritme continua creixent, o com a mínim el número d'entrades continua creixent. Així que l'ambientàs, no sé si l'assistència serà més o menys que el dia del derbi contra el Terrassa de Lliga aquesta temporada, però que hi haurà una gran presència de públic a les graderies al Temple aquest diumenge, això, Vitori, de ben segur.
És que al final, si fem matemàtiques ràpides, Parc, estem parlant, doncs, això de 5.000 socis que té el Sabadell. És cert que tots no poden venir, és una evidència, però vaja, aquests gairebé 5.000 socis, 4.955 per ser més exactes, més aquestes 2.800 entrades, més després les típiques entrades de cortesia, patrocinadors, familiars, etc. Ara mateix ens garantiríem una assistència que superaria els 8.000 espectadors, pràcticament.
Sí, jo crec que aquella xifra jo crec que l'assolirem, i si no ens quedaríem molts pels pèls. I a partir d'aquí el segon objectiu ja seria els 9.000 del dia del Terrassa. Precisament aquella xifra ara mateix potser sí que pot quedar una mica lluny, però vaja, que al final estic convençut que hi ha gent que es comprarà l'entrada a última hora preveient que en quedaran, i això segur que en quedaran a les taquilles també, en les hores prèvies del partit. I a mi, Vitori, no m'estranyaria veure aquelles típiques imatges de cues d'última hora en les taquilles que estiguin obertes aquí als voltants de l'estadi per comprar aquestes entrades per aquesta anada del final del playoff.
Recordem que a més s'obren les dues taquilles, la taquilla del gol nord i la taquilla del gol sud. Per tant, estic convençudíssim, Parc, que la prèvia del Sabadell UCAM que farem al Twitch de Ràdio Sabadell des d'una hora abans, farem la típica connexió veient com la gent està apurant a última hora per adquirir alguna de les últimes entrades que quedaran disponibles.
Jo veient Vitori, què faig amb aquesta gent? El renyo per ser tan tardans per adquirir-les, o
les
felicito
coses
perquè vinguin a un partit tan important?
Les dues coses. Però sí que és cert, bé, hi ha gent que no ho sap fins a última hora, eh? També vigila a qui renyes, que pot ser que hi hagi, que tinguin excusa. Però sí que és veritat que aquesta setmana ha estat una barbaritat com està creixent de forma exponencial dia rere dia aquest número. Aquest mateix dimecres, a l'Hotel Suís, i ahir ho recordàvem també amb l'Adrián Arroyo, el començava l'Adri aquest Hotel Suís dient que s'havien venut 1.000 d'entrades. Dos dies després, 48 hores després, estem parlant de 2.000 entrades més. Per tant, si fem cas a aquest ritme, clar, al final estaríem parlant aquest diumenge d'unes 5.000 entrades venudes.
Sí, Sí, sí. I és que al final, aquesta setmana i tots aquests dies, crec que el tema de l'assistència, l'afició, està, jo diria que gairebé tant o més protagonista que els mateixos futbolistes, que la mateixa actualitat de l'equip, parlant, doncs, no sé, la setmana passada, per exemple, del desplaçament a Ipurua, que va ser prou nombrós, aquesta setmana, a principis de setmana, sobretot amb la bogeria que vam tenir per adquirir les entrades del Bisoker la Condomina de cara a la tornada, ara en parlarem d'això també, i després això, en les últimes hores, doncs, amb aquest ritme creixent pel que fa a l'assistència de, no ho oblidem, l'últim partit de la temporada a la nova Creu Alta, i esperem que de la segona federació, i que la temporada que ve puguem parlar que el centre d'esports està a primera federació. Per tant, sí, sí, tot aquest tema, Vituri protagonista, i a més sempre amb bones notícies.
Tens alguna novetat de la tornada, deies?
Doncs que les negociacions entre els dos clubs continuen obertes, per tant no hi ha res tancat, per si es pot ampliar aquest paquet inicial de 350 entrades aproximadament que ja es van esgotar les primeres 12 hores, recordem, en les quals es van posar a la venda online a través del web de Lucan Murcia, i que tot fa indicar que també s'esperaran una mica a veure com va aquest partit d'anada i decidir, doncs, si s'amplia aquest paquet per la tornada, si no, etc. Però que en principi, a principis de la setmana que ve, hauríem de tenir novetats en aquest sentit, i tant de bo que hi hagi més entrades per la parròquia Arlequinada, perquè segur que aquesta massa que ja s'enfila pràcticament a les 400 persones pot créixer encara més, i més tenint en compte que, vaja, a no ser que hi hagi un autèntic daltabaix en el partit d'anada, que això també podria passar, per què no, però esperem que no, segurament aquesta eliminatòria resoldrà la tornada al Bisoker la Condomina.
Doncs sí, sí, fa tota la pinta. Bé, molt bé o molt malament s'haurien de donar les coses aquest diumenge, perquè no estem parlant, no estiguem parlant d'aquí una setmana d'allò de dir partit a caixa o faixa i 90 minuts o 120 per decidir el nom de l'equip que puja a primera federació. És un quart ara mateix de dues. David Movilla, què? El tenim per aquí? Ha de trigar una mica més?
Doncs des que hem arribat hem vist futbolistes marxar, com és habitual els divendres que fem la prèvia aquí a la Nova Creu Alta, i avui no hem vist, en canvi, a David Movilla ni anant cap aquí ni anant cap allà, però imaginem que el de Baracaldo està per aquí i que no hauria de trigar massa a compareixer, perquè, com dic, l'entrenament que ha fet avui l'equip a les instal·lacions de Sant Oleguer ja fa una estoneta que ha acabat, i, per tant, puntuals ja no anirem, però no hauríem d'anar massa retard amb aquesta roda de premsa.
Bé, doncs, de seguida el tècnic de Baracaldo en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Ara mateix aprofitava, Parc, mentre parlaves, per visitar, jo crec que la pàgina web que més he visitat aquesta setmana, que és la plataforma de compra d'entrades.
I què? Sabadell, i què? Com estan els sectors? Tu vas mirant tota l'estona allò, aquest sector pràcticament esgotat,
sí,
aquest
sí.
Ja està esgotat del tot.
Mira, ara mateix, hi ha 5 sectors del Gol Nord, 5 formatgets de la part alta del Gol Nord, anem a dir-ho així, no de la part baixa, és a dir, si agafem el passadís que separa totes dues parts, de la part superior, hi ha 5 sectors esgotats i un altre que és a només 4 entrades d'esgotar-se. Insistim, del Gol Nord, les parts més centrades o tirant a córner amb tribuna. A tribuna, ara fa uns minuts, s'ha esgotat el sector 4 de tribuna alta, que és entre el corporate i la llotja. I en tota la tribuna alta només queden 19 entrades disponibles. Ahir parlàvem d'una cinquantena, ara mateix 19. I a tribuna baixa tenim ja, el que dèiem ahir, un sector que està esgotat, i de tota la resta queden, no arriba ni a 300 entrades. I a lateral, ho remato, estan esgotades ja les dues o els dos formatgets més centrats i elevats de lateral, però és que els adjacents estan, res, una 9 i l'altra 24 entrades d'esgotar-se. Per tant, seran sectors que també penjaran aquest cartell de no queden entrades.
Sí, i el sector visitant, Vituri, potser és el que aquest
sí
cop a diferència...
Malament.
Sí, és cert que això pot contribuir a que la diferència amb el dia del derbi contra el Terrassa, que allà sí que doncs, va venir força gent de la ciutat veïna, doncs, que hi pugui haver una estampa, doncs, que allà sí que hi hagi més forats, no?
Sí, 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 segurament. Bé, ara mateix, si vas a aquesta plataforma, estem parlant també d'unes 300 entrades disponibles a aquesta zona visitant, que vaja, ja vindria a ser més o menys una mica la capacitat, no?, d'aquest sector visitant. No sé quanta gent de l'UQAM, quants seguidors de l'UQAM s'hauran apuntat a aquesta iniciativa també que feia el conjunt catòlic entre setmana, que posava també autocar per venir aquí a Sabadell.
Doncs sí, per cert, Vituri, qui
Digue'm.
No entrarà a l'estadi
cert.
Aquest diumenge són els dos socis que ja estaven expedientats de forma provisional després dels incidents que van protagonitzar el Nou Sardenya en el partit contra l'Europa de la fase regular. Hi va haver moments d'atenció, recordem, en el sector visitant que protagonitzava l'afició del centre d'esports. Bé, doncs, estaven expedientats, com dic, de forma provisional. Ahir el club ja va comunicar que la sanció passava a ser definitiva en un període que oscil·la entre 6 i 18 mesos, sense concretar si era el que menys o el que més, però vaja, entre 6 i 18 mesos, sense que puguin entrar a qualsevol esdeveniment organitzat pel centre d'esports, i a més també se'ls retira durant aquest període de temps el carnet d'abonats. Per tant, sanció confirmada per tots dos, així que cap dels dos, com ja estava passant en les últimes setmanes, però que no podran entrar tampoc a presenciar aquesta anada de la final del play-off.
Doncs bona resposta. Per part del centre d'esports, aquests lamentables incidents que ja no només el dia de l'Europa, sinó que s'han anat repetint durant aquesta temporada en situacions aïllades i per part d'aquests energúmens en concret, però bé, tant de bo que quedi en una anècdota i que no haguem de lamentar més incidents en el futur. Dit això, mentre no apareix Movilla, vols que juguem a fer de David Movilla o què?
Vinga, ara que no em sent.
Ahir vaig obrir una mica la carpeta de l'11 de la Loto Movilla d'aquest diumenge. A mi, per aquí hi ha tres fronts oberts, Parc, no sé si ho veus igual. D'entrada, vaig llançant per posició. El tema dels centrals. Què passarà amb la línia defensiva?
Sí, sí. Aquesta és la primera incògnita que et ve al cap, perquè és cert que durant moltes setmanes de la fase regular la deies de memòria, aquesta parella de centrals, Kaiser Trapero, però l'altre dia Trapero ja es va quedar fora de la combo. Ja va passar també això en un dels partits, en un dels últims partits del grup 3, de la segona federació, contra el futur, i que va jugar Diego Cámara aquell dia, i Trapero no és que caigués de la titularitat, sinó que no va entrar ni a la combo. Bé, doncs, circumstàncies similars, però en el lloc de Trapero no va entrar Cámara, sinó que ho va fer Bonaldo l'altre dia a Ipurua. Així que a partir d'aquí, jo crec que és una d'aquelles preguntes gairebé obligades que li farem a David Movilla. Que ja el veiem per aquí, vinga, que està baixant les escales, que estava a la part superior, reunit, així que res, amb uns minutets de retard, però de seguida, Vituri, anirem amb la compareixença de premsa del tècnic biscaí.
Doncs quatre partits, els últims quatre partits, insistim, en dos ha variat aquesta parella de centrals Kaiser-Trapero, i és que a més Trapero ha quedat fora de la convocatòria en els dos partits. Les altres dues carpetes, perquè les vagis rumiant, Sergi Parc, Ton Ripoll, si mereix aquesta titularitat després de l'assistència de l'altre dia, i què passa també amb Ryan Bakayoko, si pot entrar en el seu lloc o no Peque Polo. Estàs per aquí, Sergi Parc?
Estic per aquí. L'únic que et vaig perdent, ja saps que avui amb el tema del retorn hem hagut de fer algun canvi obligat per qüestions tècniques, i ara quan estàvem baixant cap aquí, cap a la sala de premsa, Miguel Quereda, t'estava perdent i em fot una por de nassos. Jo espero que se'm senti bé.
De moment. Sí, aguanta.
Perfecte. Ah, mira, ara ja torno a sentir la teva dolça veu, Pau Vituri. Sí. David Movilla, mira, ja el tenim assegut per aquí, així que agafem posició. A més, avui, Vituri, vaig amb la Quantum allò penjant del coll. Semblo, no sé quina imatge més estranya aparentar avui, però bé. Vinga, doncs preparats tots i en uns segons comencem aquesta roda de premsa prèvia. Hola David, bon dia. Amb el club sí que, vaja, vam conversar amb el Bruno de com havia caigut el sorteig, que li semblava el rival que havia tocat. Amb tu encara no havíem tingut ocasió de parlar, no?, de valoració del sorteig, o què et sembla el rival que ha tocat, si és un dels rivals que es volia evitar, perquè tothom coincideix a dir que l'UQAM sembla ser, doncs, això, un equip top, un dels grans candidats a l'ascens, i si David Movilla hagués pogut triar, hauria evitat l'UQAM Murcia i hagués escollit un altre equip?
Sí, Bueno, antes, si me lo permites, bueno, quería felicitar al juvenil por su ascenso, a todos sus jugadores, al staff, a Juanjo, ¿vale? Porque ascender de categoría siempre es complicado y más a esa categoría, así que bueno, felicitarles. Y sobre tu pregunta, evidentemente a estas alturas no hay ninguna perita en dulce, no hay ningún equipo asequible. Hay complicados y muy complicados, evidentemente, y creo que lo sabemos todos, por historia, por presente, por historia reciente, por plantilla, por presupuesto, el UCAM es de los muy complicados, ¿vale? Había tres opciones, las tres eran muy difíciles, pero UCAM seguramente es el equipo con más potencial, el más difícil al que nos vamos a enfrentar hasta la fecha. Para mí no ha habido un equipo como el UCAM que haya pisado la nueva Creu Alta, pero es normal a la altura en la que estamos. Cuando te estás jugando un playoff y a estas alturas, es normal enfrentarte a los mejores. No espero otra cosa. Dentro de eso, aceptamos el sorteo como ha sido, y dentro de eso, las opciones que tengamos vamos a explotarlas, porque estoy seguro que en Murcia tampoco están contentos con el sorteo. Te digo una cosa como te digo la otra.
Que la primera eliminatòria ha pogut enfortir l'equip. Després de guanyar allà, amb l'empat que s'ha fet matar a la nova Creu Alta, sí, té aquesta sensació que l'equip s'ha enfortit després de la semi.
Bueno, os he comentat durant l'any, un equip és un ser vivo. És un ser vivo que evoluciona o involuciona en base a experiencias. Lo importante de las experiencias, las buenas, es reforzarlas, pero las no tan buenas, no tan positivas, es crecer y construir a base de ellas. Y lo que sí ha hecho este equipo, y eso sí creo que ha sido capaz, es muchas de esas experiencias no tan buenas nos han hecho la coraza más fuerte, nos han hecho estar más preparado para lo que ha venido. La victoria en Eibar es fruto de muchas experiencias, es fruto de muchos días en los cuales el equipo no ha estado a ese nivel, es fruto de que hemos identificado por qué no hemos estado a ese nivel, y es fruto de que el equipo ha sabido reconocerlo, crecer y construir para estar a ese nivel. Dicho lo cual, a ver si me explico. Contra el Eibar, vamos a decir, de toda la eliminatoria, términos generales, hicimos una primera parte bastante buena en casa, una segunda parte lejos del nivel que el equipo puede dar. Eso somos conscientes. Con balón, porque sin balón hicimos un gran partido. Todo, los 90 minutos. Por eso solo nos generaron dos ocasiones en el partido de ida. El partido de vuelta, para mí, y analizando fríamente el partido y al detalle, estuvimos los últimos 10-12 minutos de la primera parte, el equipo no estuvo al nivel que el partido requería. Si contra UCAM tenemos ese nivel de rendimiento, no nos va a dar. Es decir, si nos vamos de la eliminatoria o no estamos a nuestro nivel 57 minutos, no 57, 12 minutos por debajo de la eliminatoria, los jugadores, el staff, todos somos conscientes de que no nos va a dar. Necesitamos 90 el domingo y otros 90, es decir, 180 o 210 minutos de nivel máximo, individual y colectivo. Eso es lo que somos conscientes. A partir de ahí, la experiencia del otro día nos sirve a algunas cosas de referencia, pero muy pocas. Cuando digo muy pocas es porque el rival es diferente, porque tiene capacidades diferentes y porque nos va a generar complicaciones diferentes. Nada más.
Ha estado muy marcada por las lesiones. Te quería preguntar un poco por el estado de la plantilla. Nos has ido informando de que Tico y Jan no estaban bien, pero también te quería preguntar por un nombre propio muy protagonista, Miguelete, que ha tenido molestias las últimas semanas. ¿Cómo ha estado esta semana?
Igual que semanas anteriores. Valoraremos si evidentemente va a ser raro que esté para 90. Bueno, va a ser raro. Yo creo que ahora mismo no está para 90 minutos de buen nivel, y tenemos que valorar sus minutos, los minutos que esté para dar al equipo, son mejores de inicio o en segunda parte, pero está igual. O sea, estamos midiéndole mucho las cargas en los entrenamientos y para que llegue, porque no está en, o sea, si no fuera el playoff, si fuera la jornada 26, descansaría una o dos semanas mínimo para poder recuperarse. en esta situación está forzando, como Cortés también, que está con ciertas molestias que le están impidiendo, pero sabemos lo que hay y sabemos cómo forzó Jan no está en condiciones porque forzó, porque aceleró el proceso, y todo el mundo está en esa, y hay que agradecer, ¿no?, la profesionalidad y bueno, pues el que en ese sentido lo den todos.
Què va dir que contra l'Eibar seria una eliminatòria de pocs gols? Ara amb l'Ucam, veien els seus números defensius també?
Sí, bien dije que el Eibar era una de las mejores defensas de toda la segunda B, o sea, bueno, segunda red, perdón. Ucam todavía había encajado un gol menos, ¿no? Y esto hemos hablado en el vestuario. Todavía tiene para mí más mérito porque el grupo 4 es más complicado que el 2. Cuando digo es más complicado, en todos los grupos hay buenos equipos. Los 6-7 equipos de arriba, el grupo 2 tiene un gran potencial, pero el grupo 4 tiene más complejidad. Y encajar los goles que ha encajado UCAM en el grupo 4 tiene mucho mérito. Es un equipo que muy sólido defensivamente, porque defiende muy bien, porque tiene jugadores con mucho desarrollo condicional, porque las áreas las maneja muy bien y porque tienen calidad y manejan el ritmo de partido. Es un equipo que en casa tiene unos números espectaculares, es el mejor local del grupo, creo, pero es que fuera de casa solo ha perdido 4 partidos, no ha habido ningún equipo que le haya ganado de más de un gol, es también un dato, ¿no? Entonces, eliminatoria larga, eliminatoria complicada, y creo, bueno, les dije a los chicos, lo que no es habitual, y no lo espero ni se va a dar, es generar 18 ocasiones de gol como generamos contra el Eibar en casa y fuera. Generamos 6 en casa y 12 fuera. 18 ocasiones de gol en un playoff es poco habitual. A un Eibar es muy complicado. A Lucas Murcia es imposible. Por lo tanto, en ese sentido ya nos da. Y tenemos que reducir mucho las que hagan porque es un equipo que demuestra mucha determinación en área contraria, ¿no? Vamos a tener que estar muy bien en ataque, pero muy bien en defensa también.
En les últimes setmanes hem vist intermitències amb Trapero, de ser titular, a caure de la combo, tornar i tornar. Veient les circumstàncies del rival, o el que hagis vist, no sé si hem de pensar que pot tornar a ser titular o has pensat que de nou un migcampista com a defensa pot ser la millor solució?
Deciros, pero no tenemos todavía la alineación decidida. Normalmente los viernes prácticamente la tenemos clara, pero no la hemos decidido, eso en primer lugar. Segundo lugar, tiene opciones, por supuesto tiene, de jugar, como las tiene Boni, como algún otro compañero también. Y vamos a ver, vamos a valorar la suerte, vamos a decir, que tengo es que los jugadores están haciendo buenas cualquier decisión, ¿vale? Porque sé que si perdemos, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, el único responsable soy yo. Si ganamos, por supuesto, es gracias a los buenos jugadores que tenemos, ¿no? Y ahí no lo hemos decidido y valoraremos qué es lo mejor, porque hay muchas y buenas opciones ahí.
UCAM és el millor local del seu grup. Si això fa més important treure un resultat positiu de l'anada, sabent que serà un desplaçament molt complicat a Múrcia.
Bueno, pase lo que pase el domingo en casa, a Múrcia vamos a ir a ganar. Vale, entonces, dicho esto, es, por supuesto, es muy importante sacar un buen resultado, pero pase lo que pase el domingo, vamos a ir a Murcia a por la eliminatoria porque se va a decidir allí. Es decir, si ganamos, empatamos, si perdemos, se va a decidir en Murcia. Y eso somos conscientes. A partir de ahí, lo he dicho antes, necesitamos 210 o 180 buenos minutos. Y sabemos que tiene la ventaja también del factor campo. Y sabemos que hay un dato que es también irrefutable, y esto no es opinión, esto es irrefutable, es que de las 2 temporadas que se llevan con este formato, esta es la tercera, ¿vale? Cuando digo este formato, el campeón ascender y del segundo al quinto el playoff, a doble partido, porque la anterior fue a partido único, Tan solo de 14 cuartos entre segunda ref y primera ref, tan solo ha ascendido uno. No sé, el otro día me preguntáis probabilidades, estadísticas, pues hacer la regla de tres, ya os dije, yo en números soy muy, muy malo, pero solo ha habido un cuarto que haya ascendido, de 14. 10 de segunda ref y 4 de primera ref, el saluqueño, ¿vale? Eso dice la complejidad, eso dice que el factor campo está siendo importante, no determinante, condiciona, no determina, al igual que ha pasado tres quintos, creo que son, pero ascender solo ha ascendido un cuarto. Y nosotros hemos llegado al playoff como cuarto, jugamos contra Vulcán como tercero, tiene el factor campo, tiene un equipo extraordinario, las probabilidades estadísticas son las que son, no sé si nos estaríamos hablando un 6 o 8% aproximadamente, ya os digo, no soy de números, pero eso nos dicen los números. Pero si tenemos ese 8%, vamos a poner todo para ir a por ello. Os lo he dicho antes. Esto no significa que nos resignemos a esta eliminatoria. Esto dice que el reto que tenemos es mayúsculo y este equipo los retos grandes los sabe afrontar como corresponde. Y de esa manera lo afrontamos. Queremos que cuando acabe este playoff haya un equipo más como cuarto que haya ascendido por lo menos. Vamos a ver qué pasa en el resto, pero hay un equipo más. Y podamos decir que han ascendido al menos dos de 19. De 19 veremos en pre-arref también lo que pasa.
Hablas de ese factor campo, pero es verdad que al final lo que es innegable es que aquí ya casi se han vendido 3.000 entradas para el domingo y que la afición agotó las entradas para Murcia en cuanto las sacó el UCAM por internet. ¿Cómo se concibe esa respuesta de la masa social?
Bueno, pues de otra manera, yo os lo he dicho, a mí ya no me sorprende. No me sorprende no porque no lo valore, no porque no tenga mérito, no porque... No me sorprende porque lo que ha hecho nuestra afición, todo arlequinado en la adversidad, ha sido darnos su aliento. Y lo hizo Nolot estando a 6 puntos del playoff. En Nolot yo sentí que el equipo que se sintió respaldado y nuestra afición nos, evidentemente, ¿cómo no lo va a hacer ahora mismo, no? Si hemos ido a Ibar con 300 personas, que 300 arlequinados que, bueno, que han, nos han dado ese aliento y parecía que eran 3.000, pues agradecerles y tratar de darles las pocas alegrías que se han llevado en los últimos años, creo que las tienen bien merecidas y vamos a darles una, vamos a hacer todo lo posible para darles una más, no cabe.
Com s'ha treballat en un duel tan important, la pressió, que els últims minuts poden ser decisius?
Si te soy sincero, no hemos incidido en esa gestión de últimos minutos todavía, ¿vale? Todavía, porque esto no es más que la primera parte del partido del otro día de dos o tres partes, ¿vale? Es decir, no va a haber que gestionar minutos. Últimos minutos en el partido del domingo, porque no va a haber un resultado final que determine la eliminatoria. Si es cierto que sabemos y somos conscientes que este tipo de eliminatorias, sea el resultado que sea, voy a poner algo, bueno, sea el resultado que sea, para un lado o para otro, no voy a decir, va a ser que se malinterprete, en el minuto 85, en el minuto 90, la eliminatoria va a estar abierta. Por lo tanto, necesitamos ese nivel de conexión. En un partido de liga vas ganando 3-0, vas perdiendo 0-3 en el 90 y el partido está resuelto. En una eliminatoria no. Por eso tenemos que tener los niveles de conexión elevados y con la experiencia aquí, que el Ibar nos metió gol aquel rebote que acabó ahí y en el minuto 89. Pues, ¿condicionó la eliminatoria? Por supuesto. La determinó, pues no, porque tuvo la capacidad de ganar allí, pero nos dificultó. Y no hay que olvidar que no, a UCAM le valen 2 de 3 resultados, a nosotros nos vale solo ganar. Por eso hay esa estadística, ¿no? Porque los cuartos pues necesitan ganar y los terceros les vale el empate. Y tiene el factor campo. Y en caso de prórroga juegan 30 minutos más con su gente, ¿no? Aunque nosotros vamos a estar bien, bien respaldados, ¿no? No me cabe duda.
Doncs fins aquí la roda de premsa de David Movinha prèvia a aquest partit en el qual es decidirà bona part del futur del Sabadell, no totes les opcions, perquè com ha dit el de Baracaldo,
Aquesta eliminatòria està condemnada a resoldre's la setmana que ve. Vitori, el Bisòquer la condomina.
Amb aquesta resposta de David Movilla, per si a algú no li quedava clar el funcionament de la final del play-off i de tot el play-off en general. Alguna cosa més, Parc?
Res, Vitori, que demà entrenament a la Nova Creu Alta, diumenge, recordem, xiulet inicial, a les 6 de la tarda aquí al Temple, des d'una hora abans, prèvia especial, tant a l'antena al Sabadell en joc com al nostre canal de Twitch.
Som-hi, doncs gràcies, Parc, que vagi bé.
Adéu, Vitori.
Ara les estadístiques, que les signa precisament el Parc, amb la veu de la Núria García.
Hi ha estadístiques històriques que juguen a favor del Sabadell per afrontar la final del play-off contra l'UQAM, però també és cert que n'hi ha d'altres que són contràries als interessos arlequinats.
L'estadística.
Per exemple, la que ha fet referència a Futbol Catalunya i que agafem parcialment. Des que el Sabadell va aconseguir l'ascens de Marbella, cap equip català ha pogut pujar via play-off a segona divisió o a primera federació. Han estat 14 fracassos i el centre d'esports intentarà trencar aquesta mala ratxa.
Una mica d'història.
El Sabadell buscarà tancar el cercle en la seva 11a final de play-off. De les 10 anteriors, atenció, les va superar totes, excepte una. 9 finals que van acabar amb celebració i tot just una, la de la temporada 58-59 contra el Granada, que la festa es va donar a l'altre costat.
Les xifres del partit.
Que el centre d'esports hagi jugat 10 finals demostra que és un equip experimentat en fer promocions. De fet, a Ipurua, contra l'Eibar B, va jugar el seu partit número 100 de play-off.
El rival.
L'UQAM ve d'eliminar el filial del Deportivo a les semifinals, donant continuïtat al bon moment que va demostrar en el tram final de la fase regular. Amb Germán Crespo a la banqueta, l'equip catòlic va acabar el curs amb 10 punts de 12 possibles i com a tercer de grup. Abans, durant la primera volta, liderava el seu grup, però a la segona van començar a arribar els mals resultats i la directiva va destituir Javi Motos. Al canvi a la banqueta, sembla que l'UQAM li ha servit per redreçar el rumb.
Els precedents.
Sabadell i UQAM només s'han enfrontat dos cops en partit oficial. Van ser a la temporada 2021-2022, el primer any a primera federació, en què tots dos van coincidir al mateix grup. Tant el partit a la Nova Creu Alta com el de la Condomina van acabar igual, empat a un. En el disputat a la primera volta al Temple, Muguruza va fallar un penal. Jacobo va marcar després. Nuja va empatar pels murcians gairebé al moment. Sergi Altimira va acabar expulsat i el director esportiu José Manzanera destituït. Va ser un dia molt dur per a la parròquia arlequinada.
La curiositat.
Y en el partido de la segunda vuelta de aquel año 2022...
Lo que no tengo la menor duda es que tiene que darlo todo y lo va a dar todo. Es más, como salgamos al 100%, no ganamos.
Perdona, como salga el equipo al 100%, no ganáis.
No.
¿Por qué dices?
Hay que salir al 600.000%.
Eran las curiosas paraules en la previa de Salva Ballesta, el tècnic en aquell moment de l'UQAM. Al final, 1-1, i aquella temporada el conjunt catòlic va perdre la categoria.
Amb el xiulet a la mà.
Un sevillà, Ignacio de Santi Esteban Adame, dirigirà l'enfrontament. Té 28 anys, aquesta és la seva segona temporada a la categoria, i no té precedents amb cap dels dos equips. El que més crida l'atenció, com dèiem ahir, és que aquesta temporada ha xiulat 12 partits i no hi ha hagut cap victòria local. Han estat 6 empats i 6 triomfs visitants. Dit d'una altra manera, el Lliga, cap equip de casa, ha guanyat amb Santi Esteban Adame al camp des de fa més d'un any, al febrer del 2024. La seva mitjana és de gairebé 6 grogues per partit i 0,38 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
I completem aquesta prèvia marxant fins a Múrcia, perquè les files del conjunt catòlic, el seu entrenador, només porta 6 partits al capdavant de l'equip, però l'ha situat ja en aquesta final del play-off. Germán Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Nada mal, este balance de 4 victorias, 2 empates, además superando la eliminatoria contra el Fabril con ese 3-1 en casa. Buen estreno ahí en la Condomina.
Pues sí, la verdad que contento con lo realizado hasta ahora y la verdad que sabíamos dónde veníamos, la calidad que tenía la plantilla, pero bueno, siempre es difícil llegar y dar con la tecla desde el primer día, ¿no? Y bueno, es verdad que con la calidad que tiene la plantilla, todo mucho más fácil, y nos han facilitado las cosas, y bueno, gracias a Dios está saliendo todo rodado.
Decía Gompi aquí el miércoles que la idea que traías era mantener el rigor defensivo que ha caracterizado al equipo durante toda la temporada, pero darle otro aire en ataque. De momento parece que lo has conseguido, ¿no?
Sí, es verdad que el equipo cuando llegamos es de los equipos menos goleados, y bueno, es verdad que en ataque intentamos ser protagonistas en cuanto al juego, y bueno, eso hizo que en los primeros partidos nuestros con la llegada del cuerpo técnico, pues encajásemos muchos goles, pero bueno, hemos corregido esos errores y ahora con el Fabriz, que creo que era un rival de mucha calidad, pues solo encajamos un gol y el gol vino de penalti, a balón parado.
A todo esto decía ahora David Movilla que en los sorteos no hay ninguna perita en dulce, que hay rivales complicados y muy complicados, pero que UCAM Murcia es el más complicado, que podía tocar de todos. El rival más difícil ha dicho que ha pasado, que pasará por la Nova Creu Alta. ¿Cómo cayó por ahí el sorteo en este caso?
Pues prácticamente coincidimos en todo, ¿no? Nosotros, bueno, ya a esta altura sabemos que todos los rivales son complicados. Es verdad que a nosotros queríamos un buen estadio, un campo de dimensiones buenas, y en eso sí hemos tenido suerte, ¿no? Tanto en la primera eliminatoria como en esta. Pero también es verdad que creo que nos ha tocado el rival más difícil que nos podía tocar, ¿no? Había ahí tres quintos, y bueno, nos ha tocado, es verdad que un cuarto, pero bueno, ya digo, creo que Sabadell en este caso era un equipo que estaba hecho para pelear por el ascenso directo, y bueno, sabemos la calidad de su plantilla, sabemos la calidad de su cuerpo técnico y sabemos que va a ser muy complicado, y sobre todo al estadio que vamos hoy.
Pensando en este primer partido, Germán, la baja de Jeremy en el lateral izquierdo, ¿trastoca mucho los planes?
Sí, sobre todo porque bueno, es un jugador que venía siendo titular, pero también es verdad que con mi llegada al club no lo pude utilizar en el primer partido, ¿no? Creo que lo bueno de esta plantilla precisamente está haciendo eso, que jugador que sale desde el banquillo, incluso jugadores que no han tenido minutos en el día a día aportan mucho, y bueno, tenemos la tranquilidad de que sabemos que juegue el jugador que juegue lo puede hacer también bien.
Por cierto, ya que te tenemos aquí, en algunas quinielas en enero salió tu nombre para entrenar al Sabadell. No sé hasta dónde llegó la cosa, si se puede contar, pero vaya, lo que tiene también el destino, ¿no? En el fútbol, que ahora se unen estos dos equipos, o se cruzan los caminos de Germán Crespo y el Sabadell con el objetivo del ascenso.
Sí, sí, son caprichos, ¿no? Yo, por eso, una de las cosas de esta eliminatoria es porque conozco muy bien precisamente a Sabadell, porque tuve que verlo durante algunas jornadas, vi 3-4 partidos del equipo, y sí, es verdad que bueno, estuve hablando con en este caso la dirección deportiva y directiva, pero bueno, al final se decidió que llegase Movilla, y bueno, y tenía o intuía, que ya se lo dije a mi segundo, que veremos a ver si no nos toca el sábado en la primera eliminatoria. No fue así, y mira por dónde, pues bueno, caprichosamente pues nos vamos a enfrentar, pero ya digo, contento sobre todo con la reunión que tuve, y bueno, no se dio. La lástima es que bueno, que ahora uno de los dos pues nos vamos a quedar en la misma categoría.
Pues caprichos del destino y del fútbol, se vuelven a unir los caminos ahora de Germán Crespo y del Sabadell como rivales en este caso. Germán, muchísimas gracias por habernos atendido unos minutos aquí en Radio Sabadell. Nos vemos este domingo. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any, dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esport Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Iberia 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any, dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esport Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts ens queden d'Hotel Suís. En tenis taula tenim el primer equip del Club Natació Sabadell Camí de Sant Sebastià per disputar per segon any consecutiu les fases d'ascens a Superdivisió Masculina. Si l'any passat a Linares es tractava d'una experiència, d'un aprenentatge, aquesta vegada hi ha opcions reals de pujar i recollir el testimoni de Falcons, l'últim equip sabadellenc que va militar a la màxima categoria ara fa 14 anys. Així ho expressa també el palista Xavi Casadevall.
L'any passat vam anar a viure l'experiència per veure que era una fase i tal, i perquè també sabíem que l'any següent, que és aquest, volíem pujar i llavors volíem saber una mica com es vivia i tot. A part, tenim que el nostre millor jugador és el Luca, que té 16 anys, i clar, l'any passat va jugar amb 15, llavors també pensàvem que era bo per ell jugar l'any passat perquè fes experiència i veure una mica com era tot. Llavors, doncs, bueno, aquest any l'afrontem amb moltes ganes perquè veiem que hi ha opcions de pujar.
I aquí a Ràdio Sabadell us hem preparat una petita guia amb els 4 aspectes essencials a tenir en compte en aquesta promoció d'ascens. Hi posen veu l'Alejandra Martínez i la Júlia Ramon.
El quadre. Originalment les fases les jugaven 9 equips, els 3 millors no afiliats de cada grup. Però amb les renúncies del Cambados gallec, el Mercantil sevillà i el Palmar murcià, únicament s'ha rescatat el millor quart, el Badalona. Això fa que només hi hagi 7 conjunts i que 4 siguin catalans. L'Hospitalet, que va ser campió de grup, el Club, Casà i l'esmentat Badalona. Dels primers classificats, només un passa directament a semis, on es reparteixen els 2 bitllets per pujar a Super, mentre que la resta juguen quarts de final contra segons i tercers.
El rival.
Fins a les 8 del vespre no es durà a terme el sorteig del quadre. Segons les bases de competició, al club no li podria tocar un oponent del seu grup. Per això, les opcions es limitarien a només 3. L'altre segon, el Madrid, i els 2 primers restants. L'Aimonte i el rival a evitar per tothom, l'organitzador Atlético San Sebastián. Sentim per aquest ordre el mateix Casa de Vall i 2 palistes més de l'equip, Mica O'Connor i Héctor Saavedra.
És molt millor que tots, llavors és l'equip que tothom vol evitar. Probablement en jugarem molta fase en el sorteig el divendres. Però bueno, després, si ens toca San Sebastián, doncs anirem a guanyar sí o sí. Però la idea, a veure si tenim sort i el podem evitar. Perquè és un any que el segon equip, ja els pugen 2 equips, el segon equip que pot pujar està molt obert. Llavors, creiem que si no ens toca Sant Sebastián, tenim molts números de pujar.
És important, perquè hi ha un equip que és molt dur i després
los otros equipos creo que podemos ganar bastante bien.
La suerte que pretendemos buscar es no cruzar con ellos. Si tenemos la mala suerte de cruzar con ellos, oye, tampoco veo tantísimas desventajas. O sea, yo creo que le podemos ganar jugando bien, obviamente, pero a mí tampoco me disgustaría tanto cruzar con ellos. O sea, para mí es más motivación todavía.
L'overbooking de catalans, però, podria fer canviar les regles del joc.
Els horaris.
La competició arrencarà demà a 11:45 del migdia amb els encreuaments de quarts de final, mentre que a les 5 de la tarda es disputaran les decisives semifinals. L'endemà, diumenge, a les 10 del matí, es tancaran les fases amb la final, que no deixa de ser simbòlica.
Els palistes.
El club viatja a terres guipuscoanes amb una nòmina de 4 palistes. A banda dels esmentats anteriorment, també hi és el jove Luca Kidaixeli, qui només amb 16 anys és l'estrella de l'equip. Únicament ha perdut un partit en tota la temporada. Per a ell i Casadevall serà la segona experiència a les fases, mentre que l'extremeny Saavedra i el finlandès O'Connor s'estrenen amb el Natació Sabadell.
Para mí es primero un objetivo cumplido, porque desde que llegamos aquí y fiché por este club era objetivo ir a la fase y ya en la fase luchar por subir. O sea, de momento contento con el objetivo cumplido. Me hubiese gustado más primer puesto, pero bueno. Segundo no estaba.
Yo he jugado muy bien esta temporada y he ganado muchos partidos y estoy muy contento. Y sí, y me ha encantado el club y no, estoy muy contento. Y muy contento para mi equipo, todo ha jugado muy bien.
Las otras fases.
A todo eso será un cap de semana atapeït a la sección, ya que el segundo y el tercer equipo masculí del club también disputen las seves respectives promociones para pujar a División de Honor y Primera Nacional. En el cas dels primers, viatgen a Madrid com a tercers classificats del grup 3 amb una tripleta formada per Pere Veix, Joan Barbera Soler i Sergi Bocanegra, mentre que els segons, amb Jordi Dinarès, Aniol Font i Fran Serrano, ho faran a Calella després d'haver estat quarts del grup 5 de Segona Nacional.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
5 minuts per arribar a les 2. En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell a jugar a allargar la temporada uns dies més després de la derrota a casa en l'estrena de la final de la Lliga Iberdrola femenina. Les de David Palma estan obligades a guanyar a la piscina del Sant Andreu per forçar el tercer partit. Com diu el tècnic, per elles és a caixa o faixa.
Jo crec que ara estan elles amb l'oportunitat, no, de matar a la final de la Lliga, i si tu guanyes allà, bueno, tens aquí l'últim partit, la dinàmica es reverteix, penso, no?, i et ve més en positiu. De totes maneres, torno a repetir, estem superigualades i jo crec que hem d'estar molt, molt, molt concentrades d'inici a final de partit i, bueno, anirem a totes. Hem parlat amb les noies i per nosaltres és la final de les finals.
Una nova ensopegada implicaria el triplet andreuenc Copa Lliga i Champions. Si no, el títol es decidirà dimecres de la setmana que ve a Can Llong. El club, per cert, encara cou el desenllaç del primer punt de la final en què els àrbitres no van assenyalar una falta sobre Van de Kratz i això va acabar derivant en el 12-13 del Sant Andreu. Palma, que l'altre dia amb la indignació que duia a sobre no va parlar amb els mitjans, s'hi ha referit fent la prèvia a Ràdio Sabadell.
Ens va costar, no, aquesta primera derrota, sobretot perquè pensem que és una errada no gaire forçada, sí, que era una acció fàcil de pitar per nosaltres i acabar en un contraatac penal i gol en contra, no? I fa decidir el partit. Bueno, ja hem parlat d'això, mirem endavant i et dic que tenim moltes ganes d'anar diumenge a Sant Andreu. Sabem que allà és un camp difícil, però ja ho hem fet a l'inici de Lliga i bueno, estem en confiança.
Doncs a 2:45 d'aquest diumenge arrencarà el Sant Andreu Astralpool Sabadell, insistim, segon partit de la final de la Lliga Iberdrola. I el Creu Alta de Sabadell Bàsquet disputa aquest cap de setmana a Calbalsac la final a 4 del campionat territorial d'aquest esport. Pau Rocha, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Vitorí.
D'aquesta manera, els arlequinats podrien acomiadar la temporada amb un títol sota el braç si guanyen només dos partits, que a més seran a casa.
Aquest ha sigut el primer any del sènior del bàsquet Creu Alta i la temporada ha sigut quasi immaculada, amb només una derrota en 24 partits, signant així el més important de tot, l'ascens a primera territorial. Això ja està assegurat i ara, per posar el colofó a la temporada, s'enfrontaran als campions dels altres tres grups de la categoria buscant el títol del campionat. L'entrenador Cristóbal Lindo fa una positiva valoració de la temporada.
Al ser un equip de nova creació i uns jugadors que havien de cohesionar com a grup, sempre havia el dubte, no, de com aniria això, sobretot al principi. Però el fet que hagués la premissa que tots els jugadors havien de ser de la casa o amb un passat al Creu Alta, doncs va facilitar aquesta cohesió de grup. Això per una banda. D'altra banda, sí que tenim un sistema de joc molt particular i havíem d'introduir les idees dels jugadors i tot això és un procés. I per això a l'inici de temporada ens costa aquesta derrota, no?, que dius, contra l'Escola Pia.
Després d'haver guanyat el grup 3 de la segona territorial amb certa solvència, tancaran la temporada davant del seu públic, el pavelló de Cal Balsac, que serà la seu d'aquesta final a 4. Així enfronten, el rival del Bellsport va guanyar la seva lliga en l'última jornada gràcies a que el Cobres, que en aquell moment era líder, va perdre. Les xifres, però, no són gaire més discretes, són força més discretes que les del Creu Alta, amb 5 derrotes durant la temporada regular. Esperant a l'altra semifinal estaran el Poblenou i el Llefèvier. La semi dels creualtencs dissabte a 15:45 i la hipotètica final diumenge a les 7. En cas de caure el primer partit, l'enfrontament pel tercer i quart lloc seria diumenge a les 5.
Gràcies, Roche.
Adeu.
I encara fem alguns apunts abans de marxar. L'Escola Pia ha anunciat el recanvi de Pedro Donoso al capdavant del primer equip de futbol sala. Jordi Martín, el fins ara tècnic del Sènior B, és l'escollit per afrontar el repte de tornar el conjunt Escolapi a la segona B després del descens, insistim. A més, Iker Pajares ha caigut a les primeres de canvi al Palm Hills Squash Open, ja ho direm bé, del Caire, torneig de categoria or. S'ha retirat al quart joc quan perdia 1-2 contra el local Karim El Hamami. I Raül Rota, des d'avui fins diumenge, participa pel Gran Premi Internacional d'Esveiras a Serra d'Estrela, una prova de 3 etapes a terres portugueses. Ho deixem aquí. Que tenim ja la Núria García fent pressió aquí a l'estudi amb el Notícies Migdia. Nosaltres ens acomiadem. Us enviem una salutació de la Rocío García a les vies de so. Us esperem diumenge a les 5 amb la prèvia del Sabadell UCAM al Twitch de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.